Tot costa.
Arriba el primer test del Barça aquesta pretemporada. D'aquí a una hora, a la ciutat esportiva Joan Gamper, els de Flick juguen contra l'Europa. No correu, que és a porta tancada. I encara amb pocs efectius del primer equip. Sense Ter Stegen, això segur, que cada cop és més a prop d'Amsterdam, però potser amb Adeyemi. De seguida ho descobrim.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Obrim el Tot Costa d'aquest divendres, l'últim de la setmana, d'aquest divendres 24 de juliol. Què m'expliques, Fidó?
Doncs mira que el Barça juga ara a les 8, el primer amistós de la pretemporada. No es ben bé un amistós, un entrenament contra l'Europa. Com dèiem, ha de començar a les 8. Per cert, confirmar l'horari del Gamper, també el rival, 19 d'agost a les 8 de la tarda contra l'Al Ahly egipci.
Molt bé. Mentrestant, el club treballa per agilitzar la sortida de Marc-André Ter Stegen.
Sí, un Ter Stegen que ja no jugarà aquest partit d'entrenament contra l'Europa. El Barça ha fet avenços significatius en la seva sortida. El club ha solucionat els problemes fiscals que impedien la cessió a l'Ajax i els propers dies el jugador ja ha de viatjar a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell.
El Barça, que per cert avui ha presentat la segona equipació per aquesta temporada.
Fet en col·laboració amb la marca Kobe Bryant, igual que la temporada passada, està inspirada en l'univers estètic de Kobe Bryant, combina el negre com a base principal amb un degradat progressiu cap al porpra a la part inferior d'aquesta samarreta.
A mi m'agrada bastant.
Sí,
el femení blaugrana dia de renovacions.
Marta Torrejón renova per un any, sumarà 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip.
Va fent feina el Barça per configurar la plantilla de cara a la pròxima temporada, igual que la resta d'equips catalans.
Sí, perquè l'espanyol Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque, el tercer de la pretemporada fins ara. Dues victòries contra l'Olot i el Pau Francesc.
Sap greu la sortida de Roca perquè és un jugador que ens agrada. Esperem que torni la temporada vinent. Precisament el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila, ex de l'Espanyol, per cert, signa pel club arlequinat.
Sí, arriba procedent de Ludogorets de Bulgària, és català, nascut a Esparreguera, té 28 anys i amb una àmplia trajectòria al futbol internacional. El Sabadell, per cert, avui ha finalitzat l'estatge que estava fent a Salou.
Mira, li preguntarem a un dels jugadors importants del Sabadell com ha anat aquest estatge i com afronten la pretemporada i el retorn a segona a l'Albert Urriols. Urri, parlarem amb ell d'aquí uns instants. També en futbol, Fitó, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany.
Substitueix a Julian Nagelsmann, Klopp té 59 anys i signa fins al 2030 i després el sentirem perquè ja en el primer dia Klopp ha carregat contra la premsa.
Carai. El Tour, nova exhibició de Tadej Pogacar.
Victòria d'etapa a l'Alpe d'Huez, ha atacat a peu de port a 12 quilòmetres de meta, cinquena victòria d'etapa en aquesta edició del Tour, 26ena en total, a només 9 de Mark Cavendish, que en té 35 a la general, encara més líder Pogacar, més de 7 minuts de marge respecte a Remco Evenepoel.
I en bàsquet, 8è fitxatge del Barça d'aquest estiu.
Tyrese Martin, un aler nord-americà de 27 anys i 98 que arriba de l'NBA. L'última temporada ha jugat als Brooklyn Nets de Jordi Fernández i també als Sixers de Filadèlfia, que per cert, precisament, als Sixers de Filadèlfia és on jugarà LeBron James la temporada vinent. LeBron, que estava sense equip, s'ha decidit, ho ha explicat ell mateix aquesta tarda, i jugarà als Sixers.
Molt bé. Doncs el seguirem. En parlarem de l'estiu del Barça i de Tyrese Martin amb l'Ernest Macià.
Sí, perquè en waterpolo també la selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha classificat per la final de la Copa del Món després de superar Rússia als penals. El partit ha acabat amb empat a 10. Ara Espanya jugarà diumenge la final contra els Estats Units.
Conversarem amb una de les catalanes que juga amb la selecció espanyola, que avui ha tingut un paper clau, ha fet un hat-trick, Paula Leitón.
En futbol sala s'ha fet el sorteig de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau el 5 i 6 de setembre. El Barça jugarà contra el Jaén. Els blaugranes han caigut aquesta temporada dues vegades a la Copa del Rei i també a la Copa d'Espanya contra el Jaén. A la segona semifinal, per cert, s'enfrontaran al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
I en tennis, derrota de Paula Badosa.
Ha perdut en 3 sets els quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Mayra Sheriff.
El campionat mundial de trial a l'aire lliure avui comença l'activitat del Gran Premi de la Gran Bretanya.
És la quarta cita de la temporada. Toni Bou parteix novament com a màxim favorit, un Toni Bou que arriba a l'equador del Mundial sent líder destacat del mateix.
I en hoquei patins avui s'han sortejat totes les competicions europees.
A la Champions hi participaran el Barça, l'Igualada i el Calafell. L'únic duel català serà entre el Barça i el Calafell. A la Champions femenina, que també s'ha sortejat, hi participaran el Vila-sana, el Palau, el Manlleu i el Bigues i Riells.
En Fórmula 1, Lewis Hamilton ha estat el més ràpid en els segons lliures del Gran Premi d'Hongria. d'Hongria.
Leclerc ha estat segon, Lando Norris tercer, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat 13.
Déu-n'hi-do, per ser 24 de juliol, el dia arriba carregadet, sí. Com cada dia, també fem pregunta als nostres oients. Avui, què preguntem, Fito?
Doncs mira, relacionat amb la legió de Frenkie de Jong, quina seria per vosaltres, quin seria el mig del camp titular del Barça amb aquesta legió? Tres opcions, Bernal, Pedri, Olmo, la primera, Bernal, Pedri, Gavi, la segona, o Gavi, Pedri, Olmo, la tercera.
Ja us avanço que podeu anar votant encara i que segurament molts de vosaltres hi trobeu a faltar alguna altra opció. Ja m'ha semblat llegir que hi ha molta gent que troba a faltar Fermín.
Caçador.
Sí, sí. Bé, digueu-hi la vostra i a veure que després us llegim i us sentim, d'acord? Gràcies, Fito.
A tu.
Vinga, va, comencem.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Vinga, a les 7 i 6 d'aquest divendres saludem els nostres tertulians, la Gemma Herrero. Gemma, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Vinga,
tot
va.
En ordre.
I el Ferran Correas. Ferran,
què tal?
Avui sense tutoria, eh? Esteu més tranquils o què?
Sí, sí.
Sobretot
no hi ha nervis.
Molt bé, molt bé. Vinga, va, tenim també en principi el Salmo a punt, de seguida el saludem. Salmo, estàs per aquí, eh?
Sí, vinga, en principi, sí.
Sí, sí, en principi i en final, eh? Vull dir que estàs tot bé, Salmo?
Sí, 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 tot perfecte.
Vinga, va, doncs vinga, som-hi, arrenquem.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Avui fa 50 anys que van arribar al topo dels Estats Units, de la Gran Bretanya, no dels Estats Units, de la Gran Bretanya. Elton John i Kiki Dee amb aquest tema, Don't Go Breaking My Heart. Salmo.
I seguir sonant.
I segueix sonant i continua vigent.
I tant, i tant. I Bailongo.
És el que passa amb les grans cançons, Gemma. Que
no, Bailongo,
no passen mai de moda. Te la posen una nit d'estiu a qualsevol lloc de la costa catalana.
I surts a fer una balleruca.
I fica'm-los aquí que no tinc butxaques, eh? Sí, home, sí. No, home, vull dir que ve de gust. Ve de gust, sí, home, sí.
Doncs mira, digues. Fica'm-los aquí, que no tinc butxaques, és més o menys el que ha dit Marc-André Ter Stegen.
Ah, sí?
A l'hora de tancar la seva... d'encarrilar la seva sortida del Barça.
Ha anat així, Salmo, o no?
No ho sé.
Però,
no ho sé.
Però podria haver anat així?
Sí, sí, bàsicament estan pendents de resoldre un problema, sí, una qüestió de fiscalitat en la residència de Marc-André Ter Stegen als Països Baixos, i hi ha hagut avenços significatius en aquest sentit, i per tant aquests problemes fiscals que impedien la seva sessió a l'Ajax sembla que ja estan pràcticament resolts, i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, aquest matí Marc-André Ter Stegen ha entrenat amb la resta dels seus companys, però ha estat pràcticament la seva última sessió, perquè avui, com deies abans, hi ha partit contra l'Europa i Marc-André Ter Stegen ja no estarà a la porteria blaugrana.
Mentalment, tinc la sensació que fa setmanes que el tenim molt fora d'òrbita, no? Ter Stegen, vull dir que ja entre que la temporada passada ja no va ser...
El culebró de...
Sí, s'ha allargat com molt, sí, i s'ha allargat com massa, potser, no? Gemma, fins i tot això de Ter Stegen i...
Bueno, no sé què li passa al Barça, que les últimes operacions, o sigui, la de Gordon, va ser presentat un divendres a les 10 de la nit. A De Gemi s'ha...
Ha trigat una setmana
per aquí fent voltes per Barcelona. I la de Ter Stegen, i tot és per problemes fiscals, per contractes i... Bueno, al final lo important és que es faci. És sí. Que es faci perquè és que és bé per tothom. Bé per el Barça, que bueno, es treu a un jugador que no vol i a una fitxa que no vol,
La fitxa no sé si se l'ha treballat.
Fa així amb el cap, el Ferran, fa així amb el cap.
Em sembla que el 90% de la fitxa la continuarà pagant el Barça.
Ah, sí?
De fet,
bueno,
sí,
un 10% no.
De fet, una mica, diguem-ne, a diferència dels casos de Dejem i de Gordon que ara comentava la Gemma, jo crec que la qüestió en aquest cas penjava una mica més de Marc-André Ter Stegen, perquè quan ja estava tot pactat i tot enllestit i tot acordat, on el Barça, com diu el Ferran, assumeix una part molt, molt, molt important del salari del jugador, doncs Marc-André Ter Stegen va treure la puteta amb aquests problemes de fiscalitat i si hi havia d'haver algun tipus de compensació per part del club, i aquí és on el Barça va dir, bé, anem-ne, prou, fins aquí. Sí, sí. Ja no puc assumir res més perquè pràcticament ja ho estic assumint tot. I sí, per això s'han de repetir una mica.
Em sembla que al final també ha
assumit una mica. Al final sí, home.
D'aquests problemes fiscals. Sí, va, sí. Al final és... A veure, hi ha un altre cas amb problemes fiscals que no és el mateix, però Cancelo també està pendent.
Sí?
Sí, Cancelo sí. I el Barça tenen un acord, Cancelo falta alguna cosa amb l'Al Hilal, però al final hi ha un problema també de fiscalitat, diria que per la... No sé si són 183 dies de cotització a Espanya, doncs perquè llavors pagues un tipus d'impostos o uns altres, doncs estàs esperant que aquesta normativa doncs poder-se-la saltar.
S'estan comptant dies al calendari, bàsicament.
I això la saltar per tenir una altra fiscalitat.
És gros perquè, o sigui, primer, que estem parlant de molts calés, o sigui, poca conya amb això, tot i que siguin futbolistes, estem parlant de molts calés, i segon, que això t'està condicionant la pretemporada, perquè Cancelo no està fent la pretemporada amb el primer equip, entre altres coses, per això.
Sí, sí. No s'hauria tallat... O sigui, l'oficialitat de la sortida de Ter Stegen, Salmo, no hauria d'anar gaire més enllà, no?
No, en principi no ni serà avui ni serà demà.
Jo crec que dilluns...
Sí, exacte.
Segons... Sembla, jo crec que dilluns ahir té previst viatjar cap a Amsterdam. També és cert que, a més, Mitchell el necessita, perquè necessita inscriure'l abans que acabi el mes perquè pugui jugar a la Conference.
Ah, clar, sí. ben vist. Ter Stegen, que ja no era, Salmo, que la temporada passada ja no va ser capità del Barça, no?
Bé, va començar la... O sigui, Ter Stegen va sortir cedit la temporada passada, sí. I per tant en aquell moment va perdre la capitania i era capità o era el primer capità i va perdre la capitania. I, vaja, diguem-ne, el quartet de capitans es va quedar amb Ronald Araujo, sí, amb Frenkie de Jong, amb Pedri i amb Rafinha. I, a priori...
Seran els mateixos?
No... Sí, no? Sí, si de res no canvia, seran els mateixos. De moment no hi ha constància que haguem de passar per un procés de votació i de nous capitans. Però aquesta és una decisió que ha de prendre Hansi Flick i que ha de prendre el vestidor, i de moment encara és un tema que no s'ha tractat. Vaja, a mi em sorprendria que hi hagués algun canvi respecte al que va ser la temporada passada.
Mm. Per tant, Ter Stegen, que no jugarà avui a les 8 a la Ciutat Esportiva davant de l'Europa. No hi serà en aquest primer... Podem considerar el primer test, encara que ells diguin... No, que això se'ns ha venut com un mig entrenament, mig partit, no, Salmo?
Sí, de fet, diguem-ne, és un partit que per aquells que el vulguin seguir, no podran seguir-lo, és a porta tancada, no s'emet a cap
dels canals. I no es pot veure enlloc, eh?
Del club. No, ni de fet, ni a la nova plataforma que van inaugurar la setmana passada, que es diu Barça Play, que és per veure els partits, doncs allà no el pots veure tampoc, perquè, bé, des del Barça es considera que és un entrenament. De fet, quan diguem-ne, hi hagi el comunicat de la jornada, es parlarà de doble sessió i d'entrenament a la tarda. No es tractarà ni com a partit, tot i que òbviament és un partit contra l'Europa, és un partit dirigit per un col·legiat i és un partit amistós, però no el podrà seguir. I no hi serà Marc-André Ter Stegen i tampoc hi serà Karim Adeyemi, que avui ha viscut el seu primer dia com a jugador del Barça. Al matí s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. A la tarda, en principi, està previst que faci treball de gimnàs, que faci treball específic i que no tingui participació, no tingui minuts en aquest partit d'entrenament. Sí que, evidentment, anirà a l'estatge de pretemporada.
Mm-hmm. Bé, per tant, poques conclusions, Ferran, que traurem del partit d'avui, perquè no el veurem i, per tant, pràcticament no el podem, com ara explicava el Salmo, ni considerar el primer partit de pretemporada i tampoc, a més, amb pocs efectius del primer equip.
Ni el que Villese ni el partit. O sea,
sí, sí. És un
entrenament.
Estem a les beceroles,
o sea,
de tot plegat.
No hi ha la majoria de jugadors que seran titulars l'any que ve, no estaran. I, bueno, és un entrenament i una manera de... anar-se preparant i anar agafant forma.
Perquè, ja està. Clar, perquè ara Salmo, del primer equip ara mateix, el Barça, qui hi ha que pugui jugar aquest partit?
A veure, hi ha Stensner a la porteria, Héctor Ford al lateral dret, Christensen al central, Araujo no hi és, que està de baixa, Valde al lateral esquerre, i hem de fer aquí un parèntesi, perquè Valde...
Sí. Què passa amb Valde?
Té algun tipus de molèstia física, no podem parlar de lesió, perquè no hi ha lesió, però sí que hi ha algun problema físic, i de fet no s'ha entrenat aquesta setmana amb la resta dels seus companys. La previsió és que viatgi dilluns a l'estadi de pretemporada, però de moment continua fent treball específic, treball al marge i no entrena amb la resta dels seus companys. I avui tampoc participarà, de fet, al partit d'aquesta tarda. Al mig del camp, Casadó, Marc Bernal i Fermín, que continua lesionat. I crec que no em deixo ningú més. Bardagi.
Bardagi a dalt, Bardagi. No? Bardagi, sí, a dalt, clar. Bardagi. Són, clar, sí, sí. Poc més de mitja dotzena de jugadors. Val. I Adeyemi. Us volia preguntar per Adeyemi. Gemma, ha costat una mica, finalment ahir el van presentar. Encara no saltarà a la gespa, com ens explica el Salmo, però que, vaja, no sé si és un fitxatge que... un jugador que m'agrada o no agrada...
Jo no l'he vist massa, però sobretot el que em sembla és que si Flick li ha demanat és per alguna cosa. I si, perquè és un jugador, a més, que tenia una mica de reputació de no estar molt ficat al futbol i estar en altres coses, però crec que Flick s'ha guanyat la confiança. I l'Adeyemi va explicar a la roda de premsa de presentació que Flick era fonamental, que havia parlat molt en ell, que la primera vegada que van parlar van estar gairebé una hora de conversa, i si Flick s'ha empenyat tantíssim, serà per alguna cosa.
Ferran?
Sí, home, jo crec que és una oportunitat de mercat. O sigui, fitxar un jugador de la seva qualitat per 22 milions i els variables que siguin, però bueno, són 7 milions. Està molt bé amb com està el mercat. La Premier estan pagant 135, 150, 125 per jugadors que tampoc és que siguin cracs. Llavors jo crec que és una oportunitat de mercat i és un futbolista que el Barça, pel que sé, ha tingut un parell de vegades, a banda d'aquesta, al radar. Segons em van explicar, quan era juvenil, el Barça ja va estar intentant fitxar-lo. El que passa és que en aquell moment es demanava una quantitat que el Barça no volia pagar per un jugador tan jove. I després, jo recordo que quan Ramon Planas estava a la direcció esportiva, també el van tenir al radar quan estava al Leipzig. Crec que és un jugador interessant. És cert que ve d'una temporada fluixa, bastant fluixa, amb el Dortmund, però és un jugador jove i, a més, és que no pagues 70-80 milions, pagues 22, s'amortitzarà ràpid i sí, a més, com diu la Gemma, si flica el vol... serà per alguna cosa. Ell el coneix, ell el va fer debutar a la selecció alemanya. Jo crec que tant ell com Gordon a l'altra banda són extrems molt ràpids els dos, i a més que treballen, i és el que vol Flick.
Són els dos primers fitxatges, Salmo, dos extrems, Gordon i Adeyemi. Ara mateix, clar, hi ha la parcel·la, evidentment, que és prioritària i que, si no em dius el contrari, em sembla que això va per llarg, que és la del nou, la del davanter.
Sí.
I al marge d'això, quines prioritats té el Barça en el mercat d'estiu?
Si ara li preguntessis a Hansi Flick el que et diria és que no sortim del nou, és a dir, que tanquem el nou i després ja parlarem de qualsevol altra cosa, però si us plau, el nou, perquè és un tema que angoixa i que inquieta molt el tècnic del Barça. Un cop, diguem-ne, entenent que el nou és la prioritat, aquí hi ha una altra qüestió, que és la defensa, sobretot i especialment l'eix de la defensa. El Barça obre la porta i estaria interessat en reforçar el centre de la defensa, perquè compta amb quatre futbolistes ara mateix, que són Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, però s'entén que només pot entrar un central si surt algun d'aquests. I, evidentment, a la rampa de sortida hi ha Ronald Araujo en primer terme i Andreas Christensen en segon terme, que aquí també hi ha una qüestió, que és que Christensen, diguem-ne, l'ha renovat tu. Christensen havia acabat contracte, l'ha renovat tu perquè es va lesionar en el seu últim any de contracte, una lesió de genoll prou greu. El Barça, diguem-ne, que en un gest també amb un punt de solidaritat cap al futbolista, va decidir renovar el contracte, i per aquelles qüestions de fair play financer va renovar-lo per dues temporades, perquè així diluïa més el pagament o el salari del futbolista. En qualsevol cas, si no surt un d'aquests dos jugadors, difícilment hi haurà una entrada al central. I després l'altra posició, diguem-ne, és el lateral, amb dos noms que jo no et diré que estiguin a la rampa de sortida, perquè no crec que sigui el cas, però sí que és veritat que si hi ha algun equip que arriba amb una oferta interessant tant per Alejandro Valde com per Jules Koundé, doncs el Barça estaria disposat a escoltar ofertes. Fixa't que en tot aquest procés no t'he parlat d'Eric García, perquè Eric García és un futbolista que Hansi Flick considera imprescindible, però que ara mateix a la planificació de l'equip computa com a lateral dret, no tant a l'eix de la defensa.
Com ho veieu, Ferran, Gemma, per vosaltres, què és, què li faltaria a aquest Barça més enllà del davanter centre perquè la plantilla acabés de ser completa, tenint en compte que després, que és el Salmo, no sabem quines peces acabaran sortint. També s'ha parlat, evidentment, de la possible sortida o hipotètica de Ferran Torres, etcètera, etcètera, no? Però bueno, ja veurem.
Sí, sí. Davanters a banda, sí, jo crec que al mig del camp està perfectament cobert amb tot el que hi ha, tot i que s'hagi lesionat Frenkie per... veurem per quan, per 3, 4, 5, 6, ja veurem. Tenint en compte també que Casado continua a la rampa de sortida, crec que continua estar ben cobert defensiu, la defensa. Home, jo crec que amb el que hi ha, el que hi ha està bé, però no aniria de més fitxar un central, un altre central. Vindrà Cancelo, tot i que no el comptem perquè encara no juga al Barça, però Cancelo vindrà, pot jugar a les dues bandes, per tant jo crec que Koundé no sortirà, que Valde tampoc sortirà. Jo crec que un central no estaria de més, tenint en compte també que pel que sembla el Barça la temporada que ve o l'estiu que ve ho tindrà molt més complicat per fitxar, perquè tornarà a sortir de la regla de l'1-1 en principi. Fer un esforç aquesta temporada per aquest central per mi estaria bé, i ja sé que no es produirà o possiblement no es produirà, i també tenint en compte que això de la temporada que ve, a mi fitxar un porter no m'estaria de més. Bàsicament...
Perquè Stegne, clar, és que no, clar, li és queden... Que,
tu tens a Joan Garcia, que és titularíssim,
sí,
i tens a Stegne. La temporada passada, quan Joan Garcia es va lesionar, molta seguretat, allà a la porteria no hi havia. Però sí, és cert, però té contracte i no marxarà. O sigui, que no dubto que es fitxi, no? Es va parlar de Remiro en el seu moment.
Sí.
A mi no m'estaria de menys.
Uh-huh. I tu, Gemma, com ho veus?
Pues estic d'acord amb el Ferran, que el mig del camp està cobert pese a la lesió de John, i a banda del central, por demanar, però així com per demanar, en plan Euromillón, el lateral dret, en el Mundial s'ha vist com Pedro Porro i Lamine encaixen perfectament.
Sí, sí, mira, l'altre dia ho demanàvem.
Però per demanar,
Sí, no. Mira, estàs responent la pregunta, crec que era de dimecres. Quin jugador del Mundial fitxaríeu pel Barça? I la veritat és
Pedro
que
Porro.
Molts oients van dir Pedro Porro, que ha fet un Mundial molt bo.
És que aquí no soc neutral. És que ja sé que ha fet una temporada molt fluixa, però jo soc molt de Koundé. A mi m'agrada molt Koundé. Sempre m'ha agradat, quan estava al Sevilla. Sempre m'ha agradat i... jo crec que...
I segueixis ahí, confiant
no,
en ell.
No, a veure, reconec que has fet una temporada fluixa, però bé, la temporada anterior va ser molt bona.
Bueno, és que Koundé ja és així, no? És de moments.
Sí, el que es tracta és de recuperar Koundé.
I en el mateix partit et fa un jugador i a la següent és lo de, però què fas?
Emparant.
Sí.
Salmo, a veure, un parell de punts més en clau blaugrana. Gamper, tenim oficialitat del Gamper ja, no?
Sí, ja és oficial, confirmat, el dia 19 d'agost a les 8 del vespre contra l'Al-Ahli. Diguem-ne que ja vam explicar des d'enrere que apuntava aquest club egipci. Això forma part de l'acord de traspàs entre el Barça i l'Al-Ahli pel fitxatge de Hamza Abdelkarim, que és un futbolista en edat juvenil, que aquest Mundial ha participat ja amb la selecció absoluta d'Egipte, que farà la pretemporada amb el primer equip a les ordres de Hansi Flick. És un nou, és un davanter centre pur, que en parla molt bé el futbol base del Barça, i que quan es va arribar aquest acord de traspàs doncs anava inclòs en el paquet aquest trofeu Joan Gamper, que serà el dia 19 a les 8 del vespre.
Sí, això és un dimecres. El Barça encara no haurà debutat a la Lliga perquè li endarrereixen el partit, evidentment per tots els internacionals que encara no hi són, i el primer partit que jugarà, doncs, bé, el primer partit, vull dir, tot just abans que comenci la Lliga, serà el Gamper el 19 d'agost a les 8 del vespre. Segon apunt, tenim segona samarreta, Salmo.
Sí, la nova equipació que ha presentat avui el Barça, que aposta pel color negre com a color principal i, com t'explicava el Fitó, incorpora un degradat porpra a la part inferior. És una samarreta en col·laboració amb la marca de Kobe Bryant.
Us agrada, l'heu vista, Ferran, Gemma?
A mi m'agrada molt, però perquè és que m'agraden molt aquests colors. I fos com fos, sí, la combinació m'hagués agradat. A mi sí, a mi m'agrada molt.
A mi no m'agrada massa perquè els degradats no
m'entren. No ets gaire amiga dels degradats.
Però he vist al meu barri que hi anaven dos aficionats o dos guiris, no ho sé, en les noves samarretes, la primera equipació del Barça, i l'he vist posada i tampoc m'agrada.
Ah?
Sembla de mercadillo.
Bueno.
A mi, eh?
Sí, sí.
Però no ho sé.
Salmo, dilluns te'n vas cap a Anglaterra, oi?
Sí, senyor. Dilluns comença l'estatge de pretemporada, del dia 27 al dia 3, en partit contra el Birmingham, el dia 31, partit que, per cert, farem a l'antena de
sí,
Catalunya Ràdio.
Sí, una setmana clavada, sí, sí.
Sí, senyor.
I
sí,
senyor. A Dayemi se'n va amb tu, oi?
A Dayemi serà l'estatge de pretemporada. No sé si diumenge o el mateix dilluns hi haurà la llista de convocats, diguem-ne, de cara a aquest estatge. I a Dayemi, sí, serà un d'ells.
I no s'espera cap sorpresa?
En principi no. És a dir, qui vulgui veure Gordon, en principi...
Jo l'he vist per Barcelona, Gordon, aquests últims dies, en algun vídeo a les xarxes. Està buscant pis, no?
No, teòricament, no? Sí. Salmo hauria d'anar dels mundialistes, parlo, Araujo,
sí, senyor.
I Rafinha.
Rafinha arriba a mitja estatge, en principi. Sí,
sí, Rafinha sí. Que arribarà per allà, no... Sí.
Perquè qui més hi ha dels astres no Koundé, encara no, perquè
hauria,
va jugar...
Hauria anat Frenkie, però
sí,
com que es va lesionar... No.
Sí, sí,
tots
no,
lesionats, Rafinha, Frenkie, Araujo...
Els espanyols, evidentment...
Cancelo també hi hauria anat, però encara no és jugador del Barça, com té el Ferran, sí, sí.
Molt bé, Salmo, doncs escolta'm, ens sentirem la setmana vinent, ja des d'Anglaterra, tu, nosaltres...
Que t'ho passis
bé,
Salmo.
Sí, ho intentarem.
Allà t'espero.
Alguna cosa més, Salmo?
Sí, estarem amb Correas, no, el Correas ja l'he enviat per WhatsApp un lloc on podem quedar.
Molt bé. Escolta, avui hem repassat un munt de coses, no sé si ens han deixat alguna cosa, Salmo.
Mira, no, un últim apunt, sí, que és que hem de lamentar que avui operari, un treballador, ha perdut la vida en les obres de l'Espai Barça. Diguem-ne que a falta de l'atestat policial, les primeres informacions apunten a un accident laboral.
Un accident laboral, doncs, és una notícia pèssima. Són aquelles coses que no ens agrada que passin i que s'han de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar-les. Però vaja, continuen passant i és doncs, una notícia pèssima. Gràcies, Salmo. Que vagi bé per Anglaterra. Vinga, va, sentim els oients, que avui hem formulat una pregunta que ara formularem de seguida al Ferran i a la Gemma. Ja tenim a l'estudi 5 el Roger Arnau. Roger, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Què estem preguntant avui als oients?
Doncs mira, ara que sabem que en Frenkie de Jong estarà uns mesos de baixa, hem preguntat, amb la lesió de Jong, quin seria per vosaltres el migcamp titular del Barça?
I hem fet opcions, oi?
Sí, tres opcions. La primera, Bernal, Pedri, Olmo.
Bernal, Pedri, Olmo, d'acord.
La segona, Bernal, Pedri, Gavi. Mm. I la tercera, Gavi, Pedri, Olmo.
Són tres de les moltes que m'imagino hi podria haver. Segurament ens n'hem deixat i segurament, perquè ja em conec els oients del Tot Costa, a qui estimo molt, però segurament ja ens han renyat.
Sí, sí, ens han renyat. Ens han renyat,
mica, no?
Ho explicarem clarament, però molts oients han trobat a faltar, sobretot Fermín, ja. I alguns també Casadó.
Bueno, i què diuen?
Doncs mira, la resposta més votada amb diferència ha estat, la diem ja, la resposta?
Sí, la que tinguis a aquesta hora.
Bernal, Pedri, Olmo, amb el 65% dels vots.
Bernal, Pedri, Olmo, 65% dels vots.
Seria el migcamp titular del Barça preferit per molt bona part dels nostres oients. En segon lloc, un 20% han optat per Bernal, Pedri i Gavi, i finalment un 15%, Gavi, Pedri i Olmo.
Molt bé. Alguna cosa hem fet malament, perquè ens han deixat molts comentaris. Bé, ens han deixat molts jugadors que surten als comentaris dels oients, no?
Sí, sobretot ho dèiem, Fermín, per exemple, en Sergi Serra Oro, per exemple, diu, i en Fermín? En Fermín i 10 més.
Carai.
És a dir, directament un enamorat del joc de Fermín. I també pensa el mateix, per exemple, en Biel, que ens escriu, jo també hi afegiria Fermín, i a partir d'aquí hi ha bastantes combinacions bones i factibles que crec que al llarg de la temporada veurem. I sobretot, això sí, diu, espero que les lesions respectin a tots els jugadors. Altres oients, també ho dèiem abans, també han apostat per Casador. I finalment direm un parell més d'opinions destacades. Per exemple, l'Àlex Panicello diu Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Fermín, tots trenen, és a dir, opta per tots, tots tenen nivell titular, han de jugar els que estiguin millor a cada partit. I en Macià Nicolau Sureda ens diu Bernal, Pedri, i a partir d'aquí, Olmo i Fermín, depenent de l'estat de forma del rival. També diu que li agradaria veure junts Olmo i Fermín alternant-se entre mitja punta i fals nou. I en Gavi, també per donar descans en Bernal o en Pedri, i diu, parlant d'en De Jong, diu que De Jong es reservi per la propera Eurocopa, evidentment amb certa ironia.
Sí. Gràcies, Roger. Vosaltres què hauríeu triat, Ferran?
No sé.
És
difícil,
jo com la majoria dels oients.
Sí?
Bernal, Pedri i Olmo.
Bernal, Pedri i Olmo.
I et deixes a Gavi,
És que jo crec que Olmo, com ha demostrat en aquest Mundial, si està bé, és indiscutible. Sí, és cert, hi ha Fermín també, a mi Fermín m'agrada molt, però juguen tres.
Sí, sí.
Pedri per mi és insubstituïble, tot i que per Luis de la Fuente no, però per mi sí. Olmo, com dic, si està a aquest nivell també, i després defensiu, més posicional, jo veig a Bernal.
Molt bé.
Com diria l'Oriol Domènech, que la pregunta és bona perquè et fa pensar,
no?
I no et sabria dir, perquè estic d'acord amb Ferran, però és que deixar fora Gavi també, és com dir, ai...
I Fermín.
Clar, o sea, m'agraden tots. És que, com parlaven abans, centre del camp del Barça no és el problema.
Molt bé, us acomiado aquí. Ferran Correas, Gemma Herrero, perquè
hi ha
moltes altres coses. Hi ha molts altres protagonistes a partir d'ara fins a les 8. Gràcies per ser-hi, bon cap de setmana.
Molt bé.
Adéu-siau. Res, una pausa i tornem de seguida.
Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Quina calor. Vens a l'aigua?
No, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
Ja, això passa.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà?
Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
Sí, sí. M'encanta.
Una tria musical de categoria.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes no et poden donar.
Oh! Fixa't com sona.
Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
sí.
Fixa't com sona, Edició Clàssics.
Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
Dos quarts i 5 minuts d'avui del vespre, això és el Tot Costa. Hem parlat del Barça. L'Espanyol avui ha cedit el migcampista Antonio Roca, mitja punta, Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el jugador de Martorell no participarà demà en l'amistós que juga l'Espanyol contra el Sabadell. És una cessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Antonio Roca marxa, per tant, per jugar amb el Mallorca de Luis García aquesta propera temporada. Ara ho dèiem, demà, tercer amistós a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:15 del matí. Aquí sí que, si us interessa i podeu anar, és a porta oberta contra el Sabadell, un Sabadell que ha tancat avui l'estada Salou i que, a més, avui també ha fet oficial el 7è fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada d'un experico, fixa't, de Gonzalo Pipa Ávila, que avui, en principi, ens diuen, ja s'ha entrenat amb l'equip. Parlem amb un dels jugadors importants d'aquest Sabadell, és l'Albert Urriols, que ja el tenim al telèfon. Urri, Urri, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Com esteu? Esteu ja... heu deixat Salou enrere, heu tornat ja, eh?
Sí, sí, hem tornat. Res, avui hem fet l'última sessió al matí i bé, bé, han set més d'una setmana, ha set intens, ha set, bueno, el que va ser una pretemporada, però molt bé, ha anat sí, sí. Molt bé.
Vaja, que no heu tingut temps per gran cosa més que... Per PortAventura no hi heu anat, vaja.
No hem tingut temps, no.
Ja m'ho imagino, ja ha anat bé, però contents, Torneu millor de com vau arribar, evidentment.
Sí, sí, d'això es tracta, de fer rodatge, de ficar les cames a to i, evidentment, després també començar a cohesionar l'equip, a saber el que volem jugar, que també a nivell tàctic vam jugar un partit amb el Castelló que també ens va servir i bé, i a seguir amb el rodatge.
I demà un test xulo, contra l'Espanyol, equip de primera, ja m'imagino que us posarà més a prova, no?
Home, sí, evidentment, quan jugues contra un equip com l'Espanyol de primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
Escolta, aneu molt per feina, no?, amb el tema de fitxatges. 7 incorporacions ja, a veure si no me'n deixo cap. Miqui Codina, Òscar Sanz, Alain Ribeiro, Pere Pons, José Luis Català, Pipa Ávila, potser me n'he deixat algun i tot, tots ben integrats al grup ja?
Sí, 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 ben integrats. També aquesta setmana ha servit per això, una mica per cohesionar i perquè fessin aquesta benvinguda, diguéssim, als nous i que coneguéssim entre tots. I bé, bé, sí, molt, molt, molt bona gent, molt bons jugadors i sí, molt bona feina de la direcció esportiva.
N'han d'arribar més o què? Perquè, clar, el que és evident és que s'haurà de fer un salt endavant perquè la categoria ja no és la mateixa.
Bé, sí, jo crec que sí, que encara queda... encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i clar, s'ha de millorar, tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, és una categoria que serà molt dura i sí, s'ha de reforçar bé.
Ara recordava que aquell partidàs del dia de l'ascens, allò va ser, m'ho deia el Fiti, el 19
de juny,
Fito?
Sí, correcte.
No, clar, ha passat poc més d'un mes, que segons com, és poc temps. No sé si encara plana d'alguna manera tota aquella eufòria o ja heu fet, o ja heu girat full i us heu de centrar ja en el que és la pretemporada i la propera temporada, no?
Bé, sí, al final ha sigut un tram curt de vacances, d'assimilar tot el que vam viure, tant a les semifinals com a la final del play-off, que va ser, sobretot, les tornades a casa. Bé, hi ha dos dies que recordarem tota la vida. I ara ja, doncs, enfocats en la nova temporada, amb il·lusió, amb ganes de demostrar que el Sabadell pot estar a aquesta categoria, i ha d'estar, i ja et dic que queda enrere, però amb un bon record.
I m'imagino que amb un objectiu realista de mantenir-se segona, eh? No, vaja, digue-m'ho tu, no ho sé.
Sí, evidentment. Venim de pujar a primera ref. De fet, hem pujat dues categories seguides en dos anys, i llavors crec que l'objectiu no ha de ser un altre que mantenir-nos a segona divisió i lluitarem per assolir-ho.
Des del punt de vista personal, com afrontes tu? Has jugat molt aquests últims anys, sobretot aquesta última temporada, indispensable, no, per Ferran Costa al Sabadell. Suposo que esperes que tenir una mica de continuïtat en aquest sentit.
Bé, sí, esperem que sí. Al final em sento molt valorat dins del club, pel cos tècnic, em sento estimat i jo, doncs, amb molta il·lusió de provar-me aquesta nova categoria per mi i amb moltes, moltes ganes de demostrar que puc jugar a segona divisió. Sé que hi ha molt nivell i que, evidentment, la competència serà alta, com no pot ser d'altra manera, però amb molta il·lusió.
Molt bé. És l'Albert Urriols, l'Urri. Demà contra l'Espanyol a quarts d'11 del matí. Us seguirem, Albert, i que vagi molt bé la pretemporada i, sobretot, molta sort aquesta propera temporada en el retorn a segona, al Sabadell.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Vagi bé. Abraçada, Urri.
Adéu, adéu. Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus.
Hallo, Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment. Encara en futbol, Fitó, el Mundial va acabar fa uns dies, sí. Però encara cuegen alguns detalls, com per exemple la selecció alemanya. Avui han presentat Jürgen Klopp com a nou tècnic,
sí,
oi?
Sí, Alemanya, que va caure als setzens de final contra el Paraguai. Nagelsmann era el seleccionador des del 2023, per tant ha fet Nagelsmann Eurocopa i Mundial. A l'Eurocopa va caure, recordem-ho, als quarts de final contra Alemanya. Klopp és l'escollit de la Federació Alemanya, van fer fora Nagelsmann fa uns dies, signa fins al 2030. Un Klopp que fa dues temporades que va deixar la banqueta del Liverpool, ara està vinculat amb la factoria Red Bull, té 59 anys i ara el sentirem avui, el dia de la presentació. Ha deixat un missatge molt clar a la premsa.
Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
Carai, ho pot dir més fort, però més clar, no?
Sí, sí, no, és impossible. El primer dia ja insinuant que marxarà si el tracten malament, com dèiem, signa dues temporades, dos anys, en principi, pròxima Eurocopa i el pròxim Mundial, dos anys no, fins al 2030, sí. Dos anys ja més dels que dèiem, dos grans tornejos, igual que els que ha fet Nagelsmann.
Una altra banqueta de les grans que està buida és la d'Itàlia, en vam parlar justament fa uns dies aquí al Tot Costa.
Vam explicar que Guardiola tenia la proposta d'Itàlia per ser-ne el seleccionador, que s'havia reunit Guardiola amb Maldini i Leonardo. Guardiola ha dit que no a la proposta d'aquesta selecció italiana. De fet, aquesta tarda Fabrizio Romano ha confirmat que l'entrenador d'Itàlia serà Andrea Pirlo, una llegenda italiana. La idea de Guardiola era ser seleccionador anglès, i aquí podem afegir que Itàlia no és l'única selecció que ha dit que no Guardiola, perquè fa uns dies, després de l'eliminació del Mundial dels Països Baixos, la Federació Neerlandesa li va oferir la posició de seleccionador a Guardiola i Guardiola va dir que no. Va dir que no volia ser el nou seleccionador neerlandès. Per tant, Guardiola ha dit que no a Itàlia, també als Països Baixos. Falta veure què farà ara amb
Guardiola
Anglaterra.
Guardiola el vol tothom.
Tothom.
El vol tothom.
I de moment no el té ningú.
I de moment no el té ningú. Veurem a veure on acaba, però vaja, fa pinta que l'opció anglesa fa pinta que anirà, sí, agafant força, eh?
Sí, sí.
Gràcies, Fiti. No marxis a dir que parlem de seguida ara del Toca el Bàsquet.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Dos minuts, tres quarts de vuit. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Sergi?
Això m'ho has d'explicar molt bé, Ernest, perquè és un, és un degoteig constant. No sé si hem estat així tot el mes d'agost. Digue-m'ho, perquè ja em preparo.
Vaig
apuntant-me els noms i els fitxatges del Barça de bàsquet, més que res per familiaritzar-me amb ells, perquè avui en tenim un altre, Tyrese Martin.
Sí, i després te'n diré un altre que es farà públic ja la setmana que ve. Jo crec que així tot l'agost aquest ritme és impossible, perquè quedaran 3 o 4 jugadors per fitxar, vull dir que això se'ns acaba la setmana que ve, o com a molt l'altra, però Tyrese Martin, sí, dels fitxatges que s'han fet fins ara, doncs aquest és un dels més potents, potser el més potent, és un aler nord-americà de 27 anys, fixa't que ja seguim amb un perfil de jugadors de 26, 27, 25, aquestes edats, 28, per tant, estem rejuvenint plantilla. És un jugador doncs, que ha disputat 122 partits a la NBA, quasi tots a Brooklyn, també últimament a Filadèlfia, però és el jugador segurament més complet, amb més talent i amb més mentalitat d'equip, és a dir, un jugador que pensa, que sap quan ha de jugar un contra un, quan ha de llançar i quan ha de passar, i per tant és un jugador de roster, un jugador d'equip. És interessant i és una de les notícies que estàvem esperant més aquests últims dies, perquè de moment és dels que ressonen una, Sergi, una miqueta més a l'afició del Barça i, evidentment, a la premsa especialitzada.
Corregeix-me, però diria que Martin ha coincidit a Brooklyn amb Jordi Fernández, oi? El badaloní.
Sí, sí, va coincidir amb ell i el Jordi en parla meravelles, en el sentit que és un jugador que el vestidor el respecta, i això, doncs, a la NBA és una cosa molt difícil, com bé saben, doncs, Enrique Rubio, el Juan Carlos Navarro, el Rudy, és una cultura doncs dura, i clar que ell és americà, no? Però la veritat és que fer-se respectar a l'NBA i ser un jugador homologable, perquè 100 partits, i alguns els ha jugat de titular, doncs no ho fa qualsevol, però sí que és veritat que és molt dur allà i provarà sort a Europa amb el Futbol Club Barcelona, perquè evidentment ell vol créixer com a jugador i evidentment vol tornar a l'NBA, però almenys bé, firma per un any. La seva idea és que si pot, doncs, torni a l'NBA i segurament firmant per un any, signant per un any, tinc la sospita que si es queda a Europa potser buscarà alguna cosa que aspiri a guanyar l'Eurolliga, cosa que ara mateix, Sergi, crec que el Barça està reconstruint el projecte i encara trigarem un temps a dir el Barça és clar aspirant a guanyar l'Eurolliga o hasta la Final Four.
Mm-hmm. Escolta, ara ho deies, vuit incorporacions, en queda alguna encara, eh?
Sí, sí, en queden algunes. Mira, la propera serà segurament, jo no crec que caigui aquest cap de setmana, sí, sinó el cap de setmana que ve. És un aler una mica més alt, 5 centímetres més que Tyrese Martin, Estosan... És que, clar, jo no sé com pronunciar ja...
Mira, ajuda'l, fotó. No.
Jo tampoc ho tinc clar.
No, imagina't jo.
I això que és del Regne Unit, en teoria, no? Té passaport del Regne Unit, suposo ascendència africana, sí. I aquest és més jove. Aquest, és a dir,
estem com heu dit que es diu, però? Que no m'he quedat amb la copla.
Tosan és el nom. Sí. No sé quan és Sant Tosan, però Eubomán...
Sí.
Ja ho trobarem.
Sí, sí.
Eubuo.
Sí, ara el Fito m'ho està ensenyant aquí amb el mòbil. D'acord.
Bé, no crec que vingui potser com a substitut del Toko, però bueno, la qüestió és que sí que es busca un jugador amb una miqueta més de presència que doncs, físic, sobretot, que el que teníem fins ara. Evidentment no és comparable a res del que teníem, perquè estem parlant de jugadors, tots els que fitxa el Barça pràcticament sense experiència a Eurolliga. Vull dir que això jo crec que, a part de ser més jove, si tinguessin experiència a Eurolliga, sabries una miqueta el que vas. No sabem com sortiran i, per tant, doncs, amb un nou entrenador pot patar cap a tots cantons. D'entrada, però, ha jugat a l'NBA, sí, però més testimonial que Tyrese Martin. Ha jugat 50 partits, Memphis, Detroit, Brooklyn, Nova York, va ser campió de l'NBA, campió de la G-League aquest any i ha sigut un dels millors de la Lliga de Desenvolupament. I, per tant, doncs, a veure, sabem que... saber votar-la la sap votar bastant bé. Ara falta l'adaptació europea, que aquest és el gran dilema i el gran tema, perquè si ni l'entrenador té pràcticament experiència a Eurolliga, doncs és un gran experiment. Ara, el Barça, fixa't que aquí està amb dues revolucions, una d'edat. El Barça rejuveneix clarament la plantilla. I dues de projecte. Arribarà Xavi Pujol a partir de la setmana que ve ja, el dia 2 d'agost, en principi el proper cap de setmana ja serà el director tècnic del Barça, i a partir d'aquí doncs, el Baskonia denunciarà i tot, però Xavi Pujol ja estarà al Barça, però això, aquest projecte és la segona revolució, és a dir, pràcticament plantilla nova, només es queden Kevin Panther, Darío Brizuela, Joel Parra i Juan Núñez.
Vinga, va, sentia un claxon. Estàs en bonus. Macià, tens 30 segons per dir-me si aquesta arribada, més claxons, té alguna cosa a veure amb la sortida de Xenguelia.
Sí, aquest claxon és de Toko Xenguelia, que està sortint, eh? Està sortint,
mira, veus, ja. Com ja deia jo.
Està sortint, sí. Té pràcticament coll avall que se'n va. Té tres ofertes de tres equips superpunters que aspiren a ser i que segurament dos o tres d'ells, tots tres, seran a la Final Four. S'havia rumorejat en Partizan, no. Hi ha hagut interès de més equips. El Barça ha intentat apujar oferta per retenir-lo, però finalment doncs, el jugador segurament acabarà marxant, pràcticament segur, 100%, de manera que el Barça, si no hi ha un canvi copernicà, perd a Xenguelia.
Molt bé, gràcies, Macià. Bona tarda.
Que vagi bé, que vagi bé, adéu.
Anem al Tour.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret. Le vélo vite réparé.
El Tour, ahir parlàvem del virus de l'equip de Pogacar. Avui l'eslové ha demostrat que de virus, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
De virus que te'l pintis a l'oli, eh? Sí, perquè, vaja, no, nova exhibició, eh?
El virus de la victòria, té Tadej Pogacar. Sí. I el cinquè tour a tocar de les punta dels dits de la mà, perquè realment si s'especulava amb aquests dubtes al voltant de l'estat físic del seu equip, de com dius, si hi havia un virus que s'havia escampat o no, és cert que hi ha alguns corredors de l'UAE que estan patint, però Tadej Pogacar avui ha esvaït tots els dubtes, ha atacat a les primeres rampes de l'Alpe d'Huez, és a dir, amb majúscules, com un campió, ha retallat la diferència de 3 minuts i mig dels que estaven al capdavant de l'escapada i ha guanyat en solitari l'etapa.
Ara la general com queda?
Bé, no fa falta ni mirar-la, eh? Pogacar, més líder que mai, 7 minuts d'avantatge respecte de Remco Evenepoel, que és el segon classificat. Tercer és Del Toro, company d'equip de Pogacar, a gairebé 10 minuts. I a continuació, Pol Sexas, que jugaran al podi demà. Del Toro i Sexas, el millor jove i el podi. Per cert, cinquè, Lenny Martínez, de l'equip del Xavi Florencio, del Bahrain, que avui ha estat segon de l'etapa, ha estat ofensiu. Bé, en la pujada no, però almenys ha format part de l'escapada i ha guanyat unes quantes posicions.
Mira, a Eurosport, em deia el Campos ara fa una estona, han dit que Pogacar ha batut el rècord de la pujada a l'Alpe d'Huez.
Saps qui el tenia?
Qui el tenia?
Marco Pantani.
Home, el gran Pantani.
I l'ha rebaixat en més d'un minut.
Ostres, Déu-n'hi-do.
I pràcticament en solitari tota l'ascensió. No és allò que l'equip el portés o que hi hagués un grup nombrós que realment el ritme fos molt alt, sinó, com et dic, ha atacat a les primeres rampes.
Mm-hmm. És que són 5 victòries en aquesta edició del Tour, 26 en total, a només 9 de Cavendish. És molt bèstia, Isaac, això de Pogacar.
I deu estar, ara et parlo de memòria, però amb 65 o 66 mallots grocs al llarg de la seva història, només per darrere d'Inol i de Merckx. Sí, va fent història. Avui, tal com... Saps aquells jocs en què vas cruspint rivals que tens al davant? Doncs ell és el que ha fet avui en l'ascensió a l'Alpe d'Huez i és el que va fent amb els grans llibres d'història del ciclisme. Ja ha atrapat a Froome i a Indurain amb mallots grocs en aquesta edició del Tour. Ja et dic, només li queda Inol i Merckx al davant.
Demà, etapa reina dels Alps, 170 quilòmetres amb 3 ports de categoria especial i un de primera, eh?
Sí, la Croix de Fer, el Galibier, la Saren, que és una ascensió a l'Alpe d'Huez, però per una altra de les variants. L'Alpe d'Huez es pot pujar per la mítica, la d'avui, on hi ha els 21 revolts, la Saren, que és la de demà, també de categoria especial, i n'hi ha una tercera, que és per on he pujat avui, la Confession, per on he pujat perquè l'organització ens ha fet pujar per allà, per evitar tot l'embús, perquè hi havia, s'especuló, l'organització ha filtrat la xifra de més de 500.000 persones avui a l'ascensió a l'Alpe d'Huez.
Perfecte. Isaac, va, ens sentim aquest cap de setmana. Que acabi d'anar bé.
Molt bé, adéu.
Una abraçada.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. Hey!
Vinga, va, tram final del Tot Costa. Acabem amb waterpolo perquè la selecció espanyola femenina jugarà la final de la Copa del Món diumenge a Sydney contra els Estats Units. Les jugadores de Jordi Valls han hagut de recórrer avui els penals per superar Rússia aquest migdia en les semifinals d'aquesta Copa del Món i ara buscaran l'únic títol que encara no han guanyat. En volem parlar amb una de les grans protagonistes d'aquesta selecció, és una de les moltíssimes catalanes que hi ha, és la Paula Leitón, la jugadora de l'Atlètic Barceloneta. que a més avui ha tingut un paper important. Paula, bona tarda, bona nit per tu.
Hola, bones, què tal?
Enhorabona per la victòria d'entrada i per la classificació per la final de diumenge. Com esteu?
Moltes gràcies. Pues bé, ara una miqueta baixant pulsacions, hem acabat de sopar, que aquí hem acabat tard, i ara ja estem en moment de físio, de tranquil·litat, d'habitació, i de ja pensar en el següent partit.
Ara comentarem el rival a la final, però abans deixa'm explicar alguna cosa del partit d'avui. Heu guanyat Rússia en un partit un punt, no sé si dir-ne estrany, perquè l'heu dominat molt durant bona part del partit, però en els últims minuts, en l'últim quart, no sé ben bé què ha passat, que elles han remuntat, han igualat i heu hagut d'anar als penals. Com ho heu viscut des de dins?
Pues amb molta tensió, molts nervis, la veritat. Al final, com bé has dit, era un partit que portàvem la diferència de dos gols gairebé tot el partit, hem anat per davant. Sí que és veritat que al final Rússia és un rival que portava molts anys sense veure, que ha estat fora de la competició. S'ha incorporat i ha arribat a una semifinal. Hem tingut la sort d'entrenar amb elles abans de venir aquí a un stage i les coneixíem, sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, però bueno, jo crec que al final ens han empatat i jo crec que els penals pues, han sigut d'infart, però ho hem tret i hem aconseguit aquesta victòria.
Els penals heu estat molt efectives vosaltres, eh?
Sí, haig de dir que sí, no tant com el partit que hem fallat, però després a la ronda de penals que havíem de ser han estat molt bé les llançadores i la Martina a la porteria.
Bé, aquests últims minuts, aquest últim quart també us ha servit, entenc, per trobar-hi una cosa positiva, més enllà de la victòria, evidentment, per demostrar aquest exercici de resistència de que heu fet que vaja, que també és notable.
Bueno, i tant, al final els partits mai saps com poden anar, no? Moltes vegades vas guanyant i et remunten o pots aguantar aquesta diferència o al revés, no? O vas per sota en el resultat i al final acabes remuntant. Llavors és una miqueta també per fer treball de dir què es pot millorar de cara al següent partit, que al final és d'aquí un dia.
Mm-hmm. Escolta'm, grandíssima la teva actuació, Paula. Sempre costa parlar d'un mateix, però hat-trick se't clau en la victòria.
Bueno, al final avui era molt important, ho havíem parlat, la posició dels 2 metres, al final són jugadores ràpides que es tancaven molt, que posen bé el braç, llavors passava molt el joc per ficar pilotes a la boia, al final treure pues, penals, expulsions, és donar superioritat a l'equip, poder jugar pues, ja sigui una de més o un penal clar, llavors teníem una consigna clara a les boies, jo crec que hem fet el treball que tocava i les companyes també.
Molt bé, escolta, diumenge a la final contra Estats Units, que és la campiona en les últimes quatre edicions d'aquesta competició, oi?
No serà fàcil, però al final una final arriben els millors, no sempre, i els dos equips el volen guanyar. Però bueno, tenim ganes, al final els Units també és un equip que ha tingut canvis, com nosaltres, canvi generacional, els següents jocs. Llavors, bueno, amb ganes de trobar-les, de jugar contra elles i a veure quin partit ens plantegen i nosaltres pues, preparar-ho molt bé i a veure com es dona aquesta final.
Perquè aquí, quines són les principals virtuts de les nord-americanes?
Al final és tenen un joc molt físic, un joc de molta entrada, de molt moviment, no? Al final totes les jugadores són molt polivalents i totes et poden entrar a la doble o a fer doble boia, llavors hem d'estar molt atentes, sobretot en defensa, que no ens agafin, no? No entrar al seu joc d'aquestes agafades quan fan les entrades, i jo crec que passarà tot per la defensa, al final sempre ho dic, no? És el més important, i després l'atac acaba sortint. Llavors jo crec que hem de ser sòlides, hem de fer un partit com el que vam fer amb Hongria, d'ajudar la companya d'un braç més i donar-li un cop de mà a Martina, i jo crec que amb això l'equip pot arribar a guanyar l'or.
Posa'm una mica de context pels oients que no tinguin tan controlat el panorama, diríem, el calendari del món del waterpolo. Posa'm una mica de context per saber exactament quina és la importància d'aquesta competició que esteu disputant.
Pues mira, nosaltres juguem, és un any sí, un any no, juguem europeu mundial. L'any dels Jocs tenim l'europeu al gener i l'any anterior, que seria l'any que ve, del 2027, tenim el Mundial a Budapest, que també dona plaça olímpica. Són les dues competicions que donen, i la Copa del Món, que tindríem l'any que ve. Al final són dues fases, ara es separen. Fem una fase a principis, que aquest any va ser gener, I després juguem pues, les finals, que és el que estem jugant ara, que aquest any encara no dona plaça olímpica, però l'any que ve, que es torna a jugar aquesta Copa del Món, otorgarà una plaça olímpica. Llavors, cada any tenim competició important, ja sigui a nivell europeu o a nivell mundial, però al waterpolo cada any hi ha alguna cosa i no es para, no és com altres esports que el mundial és cada 4 anys.
Mm-hmm. Molt bé, Paula. Per cert, tu ets de Terrassa, oi, Paula?
Sí, tant.
I tant, diu. Està de moda Terrassa, Paula, perquè en una setmana podeu ser dos campions del món, Dani Olmo i tu, eh? I segurament potser me'n deixo algun, no sé si hi ha algú més de Terrassa per aquí a la selecció.
Bueno, crec que de waterpolo hi ha uns quants, d'hoquei també, crec que de futbol, no sé si hi ha Pubilles de Terrassa també, no estic segura.
Sí, Marc Pubilles de Terrassa també, sí.
Quants.
Fantàstic. Paula, escolta, moltíssima sort diumenge, us estem seguint molt des de Catalunya, us sapigueu, i desitjar-vos tota la sort del món contra Estats Units diumenge al matí
un quart de nou. Moltíssimes gràcies. Espero portar moltes alegries.
Molt bé, gràcies, Paula, una abraçada.
Adéu.
Vinga, Fitó, 40 segons per rematar-ho.
A veure, avança l'11 del Barça per jugar contra l'Europa Sport i Mundo Deportivo. 4 del primer equip, Stensna, Christensen, Gerard Martín i Rooney Bardaggi, no juga Marc Casador.
Molt bé, el Barça que juga contra l'Europa, ara a les 8. Ho deixem aquí. Gràcies, moltes gràcies a tots els que ens seguiu, o bé a través d'Esport 3, o bé a través de l'antena de Catalunya Ràdio, també el Sam Silva al control central, a l'Alba Monclús a la producció, al Lautaro Quinteros al control central i a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a partir de les 7. Adéu-siau.